És l'hora de l'especialista. Avui amb...
Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos placers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
Els moments i els minuts Vinoteca són els que arribaran ara mateix a la sintonia de Ràdio Olot amb aquella passió que posa Miquel Fluvià quan ens explica tot el relacionat amb tot aquest producte que trobem, doncs, com sempre hem dit, a la Vinoteca, que es troba a la plaça Mercat, també al celler Pi Bernat, que es troba a les Tries, és a dir, a les Mates, al polígon Les Mates. I bé, avui, com que ens varen quedar curts la setmana passada, i mira que varen parlar, però ens varen quedar curtíssims amb el que ens va explicar del llibre del senyor Pinó, que és un dels llibres que va llegir aquest estiu passat i que li va encantar, doncs avui continuarem parlant una miqueta més d'aquest llibre i de tot el que va fer aquest mag del vi.
Exacte, continuarem parlant del senyor Pinó. És dir, un llibre que m'ha encantat i torno a repetir, que recomano a tothom que se'l llegeixi. Vull dir que és una lectura, jo crec, que molt entretinguda, no? Que, a part d'aprendre moltes coses del món del vi, també, que no ho vaig dir la setmana passada, va ser que també descobreixes moltes coses o acabes, més que descobrir, acabes veient la realitat, que el món no canvia tant, que la política del segle XXI és tan diferent de la política del segle XIX, que els problemes continuen sent els mateixos i les misèries humanes continuen sent exactament les mateixes, que ens mirem tots al llombrigo i ens falta, bueno, en fi, que no aprenem, que els humans són aquells que ens ensopeguem tres vegades amb la mateixa pedra i perquè no vingui la quarta, però nosaltres, amb el mateix, no?
Miquel Fluvià, benvingut. Vinga. Que no t'he dit, no t'he donat la benvinguda, hem anat directes al gra.
Ben retrobats.
A veure, la passada setmana ens van quedar amb els ous d'en Pinó. Bé, dit d'aquesta manera, que molt lleig.
Però vull dir
que els que va fer servir per clarificar el vi, no?
Exacte. Clar. Aquest sistema que van descobrir a Bordeus, doncs que diluint la clara de l'ou batuda, no a punt de neu, que...
Però això seria una altra cosa ja, no?
Sí. Sí. Abans d'arribar al punt de neu, s'hi tira una mica de sal. Hi ha una fórmula, que ara no recordo, una fórmula per cada litre X clares d'ou. No? Bueno, i això doncs es posa a les botes i es produeix aquell procés de que al cap de 15-20 dies es posa tot en el fons i el vi queda clarificat, no? I s'han portat totes les empreses. Aquell vi es treu de la bota i es posa en una altra bota i totes aquestes substàncies doncs, que hem tret del vi queden al fons de la bota, i el vi ha quedat totalment transparent i net.
Però clar, en aquesta nova bota que posem el vi també hem de fer això amb la clara d'ou o no?
No,
o
no? Ja està.
Una vegada i prou,
ja ha quedat clarificat.
D'acord.
És a dir, pel camí es van fent allò que en diuen trasiegos, es van fent traspassos de bota a bota,
sí,
per anar fent petites doncs, clarificacions, que això s'ha fet durant tota la història, no? Passa que hi havia zones o necessitats que es feia més o es feia menys, tot depèn de les ganes de treballar que tinguessis. El que passa, com dèiem la setmana passada, com que no hi havia cap incentiu per treballar bé, doncs la gent deia, uita, que s'està molt bé,
quedi, no?
A sota un pis s'està molt bé, tampoc que clarifiqui un altre.
Si
no?
Hi ha tropezones en el vi, no passa per res.
Passa per res, perquè me'l compraran al mateix preu.
Ja.
Perquè tot es barreja, no? Bueno, en definitiva, aquí, botes això, aquí apareix una altra cosa, botes apareix el mercat dels productes naturals i vegans, i moltes vegades haurem vist allò, les ampolles veganes, no?
Uh-huh.
Ampolla de vi vegà, i tu em diràs, és que vegà...
suposo que és tot el vi, no?
Tot el vi ho és de vegà, perquè tot és de raïm, no? El que passa que el que juguen és juguen amb la història de que, esclar, que el vi que es clarifica en clara d'ou, doncs clar, l'ou no és un producte vegà. Si vols t'ho compro, però esclar, allò no t'ho menges, és a dir, la clara d'ou es fa per clarificar i queda a la bota amb totes les impureses, el vi que es traspassa la bota, que és el que acabes embotellant i t'acabes beguent, d'ou no n'hi ha ni un 0,1%, perquè ha quedat tot per retenir les impureses de... No te'l menges l'ou, l'ou no te l'estàs menjant. És a dir, que passa que és ho de sempre, no? La ignorància és molt valenta i llavors és allò, diu, el que és vegà, ai, que jo vull un vi vegà perquè no vull menjar cap... Escolta, tranquil, que tu a qualsevol ampolla de vi que utilitzis, totes, el 100% de les ampolles, totes són totalment veganes. Una altra cosa és el màrqueting, que puguem jugar amb el que vulguem. Yeah. Perquè llavors es dius, bueno, doncs, si no clarifiquem encara el clar d'ou, com es pot clarificar? Bueno, es pot clarificar amb productes químics, no? És a dir, amb productes que
tinguin... Potser és pitjor, això, no?
Bueno, aquests que porten producte vegà han clarificat, no han clarificat en clar d'ou, han clarificat en... amb un producte químic, que és una terra argilosa, que fa la mateixa propietat de la clara d'ou, que és el barreges en el vi i també es diposita en el fondo, i en aquest procés de dipositat en el fondo, doncs fa aquest procés de purificat el vi. Vale, molt bé, si ho preferim així, fem-ho així, però jo si fos vegà, doncs diria, escolta, saps què? Fes-me un clara d'ou. La química la deixem per a...
Clar, és més natural, si més no.
És molt, molt més natural. Clar. És a dir, quan es va... És a dir, quan fa 150 anys, quan els francesos van descobrir la manera de clarificar, la química no existia. I es va descobrir la clara d'ou. A posteriori, s'ha anat investigant i es va trobar, doncs, que amb aquesta terra argilosa, doncs, podies aconseguir, doncs, els mateixos resultats, no?
I ara, per exemple, els vins es clarifiquen la majoria amb clara d'ou o amb la terra, amb això químic?
No tinc dades, però el meu nas em diu que amb productes químics. Perquè és molt més fàcil.
Clar, suposo.
És molt més fàcil i molt més net i molt més senzill.
I potser fins i tot més econòmic, no?
Segurament, segur que és molt més econòmic. Ara, jo he vist en grans bodegues de molt de renom, en el moment de clarificar, estives d'ous i trencar ous. És a dir, això avui dia hi ha grans vins i grans bodegues que estan clarificant amb ous. És a dir, quan visitem una bodega, seria una cosa preguntar-los-hi. Diu, com clarifiqueu vosaltres els vins? Us asseguro jo que si ho feu, el que us estigui fent la visita tindrà una sorpresa, perquè serà la primera vegada que li demanen. Perquè d'entrada, mira, això és una cosa que també aquest estiu, un dia estava passejant per l'Escala, concretament, i em vaig trobar un amic d'aquí a Olot. I hola, Miquel, què fas? Que d'això? I l'altre dia vaig anar amb una bodega i diu, jo ara com vaig a les bodegues, no, només faig un tast, però ja la visita ja no la faig mai. Et coneixien, em van dir, que et van donar records per tu, ah, molt bé, gràcies, això. I dic, així no fas mai la visita. I no, perquè m'expliquin sempre el mateix, doncs no hi veig la gràcia. Jo doncs, se'm va ocórrer, jo estava llegint aquell llibre i t'han explicat mai com es fa per clarificar el vi. Diu, que clarificar el vi, que no, ni idea. Doncs que, i un home, sí, tip de visitar bodegues.
Ja.
I no li han explicat mai com es clarifica el vi. És a dir, al final, tot això de l'enoturisme i el vi en el món del turisme, al final s'ha mercantilitzat molt i al final és allò, sota cavallo i rei, explicar quatre coses, quatre copes, vendre les quatre ampolles i au, cap a casa i els següents, no? I, no voldria que cap dels meus amics me senti això i et digui, Miquel, ens estàs apretant molt fort. Però és que és la realitat. És a dir, jo conec cellers que ho fan ben fet i que fan visites d'allò que diuen de proximitat, no? Parlant amb la gent. És a dir, les visites s'han de fer, depèn del coneixement de la persona que tens a davant, doncs, carai, puguem parlar, puguem explicar quins dubtes tens, no? I llavors, quan tu parles, surten aquests dubtes i pots parlar, doncs, de la clarificació del vi. Doncs va, doncs parlem de la clarificació. Com ho feu vosaltres per clarificar el vi? Que l'altre dia vaig sentir per la ràdio que els vins vegans, que clarificam clares d'ous, feu clares d'ous, feu servir producte químic, carai, que es mullin, que diguin, que t'expliquin a veure què és d'això. Però bé, en fi, això és una altra batalla. Continuem
no, amb en Jan Pinó. D'això amb el senyor Pinó, que clarificava els vins amb les clares d'ou.
Correcte. Però un dels grans canvis que va fer va ser aquest, que aquest va ser el que va quedar com a anècdota i la gent es pensava que el vi es conservava bé, que sí que eren uns motius, però no només era per aquest. I no és que l'ou faci, digui, un efecte màgic. No és que ficant ous el vi es conserva, no? Perquè
ara potser ens escolta algú i dirà, mira, perquè no se'n passi aquesta ampolla de vi que té aquí, exacte, li foti un ou allà
no,
dins.
No és això. Perquè els ous que... És dir, ell, la gent no entenia que aquells ous es dipositaven en el fons i que l'ou desapareixia, l'ou no estava en el vi. Però bé, estem parlant de 150 anys enrere. I llavors, l'altre canvi dràstic que va fer va ser que la gent entengués la netedat. La netedat i la pulcritesa en el moment de o que és xafar el raïm i què acabes posant a la cuba on te xafes el raïm, no? Tradicionalment a la història es tirava tot de cop i s'hi tirava tot. Les fulles, els raïms, les tiges,
tot
anava dins del d'això, es xafava tot, però què passava? Que molt, sobretot les tiges donen molts mals gustos al vins i era un dels motius pels quals el vi no durava en el temps, que acabava tenint microorganismes i bactèries que acabaven picant-te'l i fent el mal bé. I l'altre motiu important que hi havia per que no es conservés el vi era que la falta de rapidesa en fer la fermentació. Què passava? Els camps estaven mal, com vaig explicar l'altre dia, els camps estaven, sembla una tonteria, és molt important, els camps estaven mal fets, és a dir, no estaven ordenats, no estaven arrenglerats, no estaven rectes, i això que sembla una tonteria és importantíssim. Perquè no perquè quedi maco i pugui fer la foto i quedi molt bonic. No. Un camp arrenglerat, recte i ben posat és més fàcil de baramar, molt més ràpid de baramar. S'hi pot entrar amb animals, carregar els animals i d'una manera molt més ràpida omplir, doncs, el que es feien servir, doncs, que ara avui dia es van en caixes de plàstic, aquell moment doncs es anava, doncs, amb una mena de ferratges al voltant de les mules, al costat de les mules, es havien d'emplenar i portar-los cap a la bodega i tirar-los a dins la cuba per fer el prensat, treure el most i fer la fermentació. Què passava? Que com que el procés es feia molt lentament, es feia un dia, després un altre, podia arribar a passar 5, 6, 8 dies, 10 dies entre que es tirava els primers grapats de raïm i els últims que entraven a dins les botes. Es feien servir, a més, botes de moltes de grans dimensions i que es havien d'emplenar els... Esclar, evidentment...
Clar, tardaven més. Clar.
Què passava? Que quan el de sota ja pel pes ja estava fermentant, ja havia començat la fermentació, l'últim, del cap de 8 dies, que s'havia posat a dalt de tot, encara havia de començar la fermentació.
Clar.
Què passava? Que el fermentava en períodes diferents. Quan ho bo, i això creava un greu problema, doncs, de conservació del vi, és a dir, i de qualitat d'aquest vi. És a dir, la fermentació, entre que comença i acaba, hauria de ser homogènia en tota la capacitat de la bota on estigui, com estigui posat, que és una cosa que avui dia sí que es controla. Com es controla? Tenim un avantatge avui dia, que és la temperatura. És a dir, tots hem vist, doncs, aquestes cisternes amb cinturons de fred, d'aigua freda, que allò és per conservar la temperatura, que sigui homogènia i que la fermentació sigui homogènia en tot el recipient, no? Però, a més, el raïm s'ha de posar tot a la vegada i que comenci tot a la vegada la fermentació, no? I llavors Jean Pinot, que va fer, els va fer-los entendre que es havia de fer tot a la vegada, que és a dir, que es havia d'anar al camp, es havia de recollir el raïm, s'havia de recollir ràpid i es havia de portar ràpid a la bodega. Per què? Perquè també l'altre problema que hi havia, a vegades al setembre, que és quan es feia la verema, a vegades també feia calor, i anar a recollir raïm amb calor i podies trobar-te que pel camí ja comencés a fermentar. Això seria és un greu problema. Es havia d'anar ràpid a la bodega, normalment la bodega sempre era a sota terra i ja eren, la temperatura era més controlada, ja el perill de la fermentació ja disminuïa, no pas estant a fora al carrer, i i va començar doncs, a fer aquesta fermentació tota la vegada. Un dels grans canvis que va fer Jean Pinot en conjuntament amb la Diputació d'Àlaba va ser una cosa revolucionària, que és fer camins, que es pogués anar ràpid d'un lloc a un altre. Uh-huh. És a dir, aquella cosa tan revolucionària que van fer els romans de fer les vies,
sí,
les vies sí, romanes, sí. És a dir, Roma per què va tenir el seu imperi? Bàsicament perquè podia anar ràpid d'un lloc a l'altre. És a dir, van veure clar que si tu volies tenir, guanyar guerres, si tu volies tenir els territoris conquerits, havies de tenir unes vies ràpides perquè els teus exèrcits arribessin ràpid d'un lloc a l'altre i tenir la gent controlada. Mm-hmm. Per fer bon vi, què has de tenir? Unes vies ràpides que vagin cap al teu celler i que ràpidament el raïm el puguis portar a la bota i que es fermenti tota la vegada. Mira si és senzill tot plegat.
I evident.
I evident.
Senzill i evident, no?
Senzill i evident, no? Doncs això tan evident, això va ser la cosa revolucionària que va fer aquest home. I això que ara ho veiem tan clar, tan revolucionari, i dius, home, molt bé, això és la xocolata del lloro, això... Vale, sí, està bé, però tampoc aquí no varen pas de... És a dir, aquí, això no és física quàntica, eh? Vull dir que és relativament... És a dir, és, tot és molt lògic, molt evident, molt de, al final molt de sentit comú. Uh-huh. Doncs va fracassar.
Va fracassar.
Va fracassar. Aquest home va venir el 1862.
Ara, pla.
La Diputació d'Àliba li va fer un contracte de 3 anys. Aquest contracte de 3 anys se li va renovar 3 anys més. I al cap de 5 anys va plegar. Va plegar i només hi va haver un sol celler que va seguir els seus mètodes. Que aquest únic celler que va seguir els seus mètodes, el Botes el va contractar a nivell particular per ell, pel seu celler. Tots els altres que estem parlant que en aquell moment hi podien haver uns 300 elaboradors, 300, 400 elaboradors a la zona de, això era Rioja Alavesa, és a dir, la Rioja que està per sobre de l'Ebre, a la província d'Àlaba, per sobre de l'Ebre, és a dir, el sur de l'Ebre, que seria la zona de Cenicero i de sota, que seria la per entendre-ho d'alguna manera, la Rioja Espanyola, aquesta estava fora de la Diputació d'Àlaba. L'Ebre per sobre, que seria la Rioja Basca, era la que va fer el que va contractar amb aquest senyor i va ser la que va fer aquestes proves. Doncs aquí hi havia, som uns 400 pagesos que, més grans o més petits, elaboraven vi. D'aquests, hi va haver una dotzena que varen començar a fer aquest vi, que ho feien proves, ells continuaven elaborant el vi del sistema tradicional i botes guardaven uns quants litros i feien un parell de botes cada any doncs amb un sistema nou. I el primer any que es va fer va ser el 1862. Doncs, de tots aquests que varen començar, varen anar plegant tots, fins que va quedar només un, que va ser el que va continuar, que ara direm qui va ser, i que això és molt important, i és molt important per si algun dia aneu a visitar aquesta bodega, és per fer la pregunta. El gran hàndicap que hi havia, i perquè la gent no el va seguir, va ser per una qüestió, bàsicament, de tema econòmic i de facilitat. Que, és a dir, que això era molt senzill de fer, però hi havia un problema. Les bodegues eren petites i estaven preparades per fer el vi de la manera tradicional. Uh-huh. No? I aquest sistema nou volia més espai, perquè, esclar, les bodegues estaven fetes d'una manera en què tu tenies un espai, l'omplies de vi, te'l durant un any te'l bevies, o el venies, i ja tenies l'espai buit i el tornaves a emplenar. Uh-huh. Però, esclar, si tu havies de fer vi, guardar-lo un any, guardar-lo dos, guardar-lo tres...
Clar, havies de tenir lloc, no?
Havies de tenir el doble d'espai, el triple d'espai i quatre vegades més d'espai, perquè cada any que passava necessitaves més espai. I llavors les bodegues no estaven preparades per tenir aquest espai i per fer les inversions, què passava? Que el vi ja es venia. El vi es venia.
És dir, pensàvem, per què hem de posar diners aquí ara, si realment ja guanyem amb el
sí,
que estem ara,
ja, no? Sí, ja me'l venen a comprar, no? I aquí es va lligar una altra cosa, que és que el començament de la filoxera va començar a França, no? I a França van tenir problemes de filoxera i van tenir problemes d'abasteixement de vi, i el anaven a comprar a la Rioja. És dir, a sobre, a la Rioja es venia el vi, perquè els francesos en sabien fer molt, però tenien problemes amb la filoxera i tenien problemes, doncs, de poder tenir vi, i el venien a comprar a la Rioja, no?
Però clar, compraven aquest vi que no era gaire bo, no?
Bueno, però era vi.
Al final... Però si ells estaven acostumats a fer-lo d'una altra manera i tenien ja un...
sí, sí, però al final,
una qualitat, per dir-ho així.
El mercat, quan un producte en falta, se compra el que calgui. I llavors, com que era el que hi havia, era el que es venia. És a dir, no hi havia incentius per poder-ho fer. Fins que, com tot, esclar, ara és molt fàcil de dir-ho. Hi va haver un home que era clarivident i va dir, bueno, a mi m'expliqueu... També tenia un avantatge aquest home, que tenia molts de diners.
Era marquès, aquest?
Era marquès.
Ja m'ho imaginava.
Era un senyor que era marquès i és el marquès de Riscal.
Exacte.
El marquès de Riscal, que vivia a Bordeus, a més, és a dir, marquès de Riscal era un home molt il·lustrat, amb molts de diners, amb moltes propietats, era un terratinent, i vivia a Bordeus. És a dir, vivia aquell món de... del vi de qualitat, del món de Bordeus, i ell va dir, a mi m'explicareu el que vulgueu. Sí, sí, que el vi es ven molt bé, tot el que vulguis, però el vi no fino es ven no pel doble, per 3 i 4 vegades el preu de l'altre. És a dir, jo el que he de fer és vi de qualitat i el vendré 4 vegades o 5 vegades més, a més preu que l'altre. Encara hi guanyaré més, quan va demostrar que era així. Llavors ell ho va demostrar. Què va passar per això? Que es va haver d'estar 3 o 4 anys sense vendre res. Clar, si tu tens vi i el guardes 4 anys, passarà 4 anys que no vendràs absolutament res.
Clar, clar, clar.
Ja vendràs d'aquí 4 anys, però de moment 4 anys, esclar, molta gent no s'ho podia permetre. Tu necessitaves vendre per passar l'any.
És el que em volia dir, dir no, perquè tenia molts diners, com deies tu, no?
Es havia d'arribar a final de mes, no? Però esclar, aquest home, a part d'això, va tenir la clarividència, però esclar, ell també... va d'estar 4 anys, és a dir, per molts de diners que tingui, tothom que té molts de diners també volen fer més, no? Llavors, ell va tenir la valentia de dir, no, primer, contractaré en Jean Pinot, que ja tothom, aquest procés, la Diputació d'Àlaba ja li ha dit que fora, que la gent no el vol pas seguir, jo sí que el seguiré, el contractaré a la meva administració, que ell digui a la meva gent com s'han de fer els vins, i d'aquí, i quan hagi de vendre ja vendré. I això va ser un revulsiu, va ser un èxit total. Si tu compres ara una ampolla de Marquès de Riscal, veuràs que hi ha unes medalles.
Sí.
Doncs aquelles medalles, si te les mires, són les medalles que va guanyar aquells anys a les exposicions universals de Brussel·les, de Viena, de Madrid, que li varen donar en aquells vins, en aquell moment, no? Ell escudejava molts grans vins de Bordeus i guanyava medalles d'or a davant de vins de Bordeus. I aquestes medalles encara avui dia s'estan posant a les etiquetes, puguem dir, aquest vi ve d'aquell moment, no? Si tu vas a visitar la bodega de Marquès de Riscal, tenen un dels cementiris més macos que he vist jo a la vida, és un cementiri del temps de Jean Pinot, és a dir, Jean Pinot va inaugurar aquell cementiri que hi ha a la bodega de Marquès de Riscal amb un arquitecte que té orígens catalans. L'arquitecte es deia Bell Solà, que era un noi que va estudiar arquitectura i li devia la vida pràcticament, perquè era orfe, li devia la vida pràcticament al Marquès de Riscal. Marquès de Riscal era un home que, a més, era molt filantrop i ajudava, doncs, a gent, no? I aquest nen, que era un nen, doncs, orfe, doncs, el va ajudar, doncs, a treure's la carrera, i llavors, quan va ser gran, li va tornar, doncs, dissenyant-li la bodega, no? Quan tu vas a veure el cementiri de Marquès de Riscal, una de les coses bones que té, a més, té uns armaris, els armaris on hi ha les ampolles, són del 1862, també, són fets en aquell moment, són d'aquella època, i les ampolles estan... I llavors allà t'ho diuen, no? La primera ampolla que hi ha aquí, hi ha una ampolla que és de data del 1862. Aquesta ampolla que data del 1862, que encara n'hi ha allà, és a dir, Marquès de Riscal conserva totes les anyades de tots els anys que s'ha fet al llarg de la seva història. No hi ha hagut cap any que no hagi produït. Sempre al mig de les guerres carlines, al mig de la guerra civil, és igual. Sempre, cada anyada, més o menys quantitat, sempre s'ha fet l'anyada, i hi ha ampolles guardades del 1862, que són aquelles ampolles que es varen fer en aquell, el Jean Pinot, en aquelles proves que la Diputació d'Àlaba, doncs, el va contractar. Doncs encara es conserven ampolles d'aquell moment que estan allà en el cementiri, perquè Marquès de Riscal, evidentment, va ser un dels primers que va creure en el projecte, i en aquell moment El 1862, Marquès d'Adriscal va fer dues botes de 225 litres amb el vi aquest de la nova manera del Medoc, és a dir, les primeres ampolles que varen néixer a la Rioja amb aquest nou sistema. I d'aquestes dues botes encara se'n conserven molt poques ampolles, però encara se'n conserven alguna de les ampolles, no? En el llibre també t'explica, en Jean Pinot explica on varen anar a parar totes aquestes ampolles. Moltes ampolles d'aquelles, per donar-la a conèixer, en aquell moment es donava molt de valor, doncs, a la Villa y Corte de Madrid, no?
Sí.
Doncs pràcticament es pot dir que el 50% de les primeres ampolles que es varen produir, es varen regalar als reis d'Espanya, als ministres, a tota la corte, doncs, de Madrid, perquè veiessin, doncs, que allà feien coses d'això. És a dir, quan dic a vegades que la història no canvia gaire, vull dir que...
Sí,
continuem allà,
sí,
mateix, bueno, en fi.
Escolta, el temps també se'ns esgota. Una
què
setmana més,
ara, no?
Una setmana més, sí, sembla que hagis parlat 5 minuts, però no. Ja queda molt poc per arribar a l'hora que hem de plegar. Jo no sé si aquest home, suposo que va fer més coses, no, aquest d'en Pinot? O...
Bueno, en Pinot va, és a dir, va morir a la Rioja.
Va morir a la Rioja.
Ell tota la vida tenia la seva afició, i a més ho diu en el seu dietari, en el seu pensament, tenia sempre el tornar a casa seu. No va poder tornar a casa seu, al final amb una enfermedad, doncs el va deixar a la Rioja. Està enterrat al cementiri del Ciego, és a dir, si algú va a visitar Marquès d'Adriscal, és una bona visita, visitar la bodega de Marquès d'Adriscal, però Marquès d'Adriscal està al poble del Ciego, i a dins el poble del Ciego és visitar l'església de que hi ha el Ciego. Jean Pinot era un home molt religiós, i en les seves memòries també explica moltes vegades, doncs, com és la iglesia, les estones, les seves converses amb el párroco del Ciego, que parlaven, lligaven la religió i el vi de moltes maneres, que també és molt maco de seguir, i té la seva tumba, encara es pot trobar, la tumba de Jean Pinot, al cementiri del Ciego, doncs encara està allà i la pots anar a visitar, no? Però el més important, tot això per acabar-ho d'alguna manera, és que quan avui dia bevem un vi de la Rioja, o quan bevem al final un vi del Priorat, un vi de l'Empordà, un vi de la Ribera del Duero, al final tot això ho devem a aquest senyor, ho devem a Jean Pinot. Va ser el que ens va portar, doncs, aquestes noves maneres d'elaborar el vi aquí, a casa nostra, a la nostra terra, doncs, això, perquè en aquell moment ningú el va voler seguir, només el va voler seguir el Marquès d'Adriscal, però evidentment, al cap de 5-6 anys d'haver començat Jean Pinot, la gent se m'ha començat a donar compte que, carai, que el marquès cada vegada feia més calés, que el marquès enviava el vi a Amèrica, que el marquès enviava el vi a Cuba, que l'enviava a Anglaterra. Ostres, i per què no ho faig jo, això? I tothom el va començar a copiar, i el van començar a copiar, doncs, evidentment, primer els de primers d'allà a la Rioja, i en el temps, doncs, evidentment, els catalans també, és a dir, al final la vinicultura catalana ha viscut de la... És a dir, la Rioja és l'origen de tot, no? Al final, la còpia es va anar expandint, i aquí a Catalunya, doncs, evidentment, vàrem copiar, doncs, de la manera de fer el vi a la Rioja, i el vàrem començar a fer nosaltres, i a la Ribera del Duero, que és una regió molt més nova, també, al final, vàrem viure, doncs, de la manera, doncs, del bressol, doncs, de la Rioja i de Jean Pinot. Jean Pinot està considerat, doncs, l'ànima, l'alma mater, doncs, on teneix tota la viticultura, doncs, d'aquestes contrades.
Escolta'm, déu-n'hi-do, aquestes dues setmanes, la història que ens has portat. És que jo mai estic imaginant la pel·lícula.
Seria una pel·lícula maca.
No, per això, no, per això
més,
mateix.
I a més, ens hem deixat moltes coses en el
temps. Sí, segurament.
Fer, no?
Segurament,
la vida d'una persona dona per molt. És clar, a més, seria una pel·lícula que, a part de tot el tema del vi, que podria ser el tema central, a més, pel mig hi hauria també una pel·lícula, vol acció, vol una mica de guerra. És a dir, aquí al mig hi ha la guerra dels carlins,
Escolta, no, és una molt bona idea aquesta de fer una pel·lícula dedicada a la figura d'aquest home.
Un dels grans problemes que ha tenit durant dos o tres anyades, sembla recordar que devia ser el 1875, voltant del 75, quan va haver les guerres carlines, doncs el poble del Ciego es va dividir totalment, no? I els Mossos, bàsicament, era una població carlina. És a dir, el Ciego va ser una població carlina, però també hi havia els monàrquics, i vull dir que al final aquesta divisió va provocar doncs, de que no hi havia gent doncs, per poder conrear el camp. I la brema es va fer, però amb moltes dificultats, no? El pont, és una de les grans infraestructures que es van fer en aquell moment, va ser fer un pont sobre l'Ebre. És a dir, el poble del Ciego, un dels pobles més pròxims que té és Cenicero, però Cenicero té un avantatge, que està en el cantó bo. Està en el cantó, com sempre, i això la història no canvia, a Madrid, quan fan un tren, el fan pensant en Madrid. I el tren per a quina banda passa? Doncs passa per l'Ebro, per sort, pel sud. I el tren anava de Tudela a Bilbao. I llavors, clar, des de Cenicero tu podies anar al tren tranquil·lament. El gran problema estaves quan estaves a l'altre cantó d'Ebre, havies de travessar l'Ebre, no hi havia ponts, o n'hi havia molt pocs. Llavors el Ciego, una de les grans obres que es va ser fer un pont que travessés del Ciego cap a Cenicero, no? Aquest pont el va pagar el poble. És a dir, el poble, és a dir, avui dia és una cosa inconcebible, no? Que tots esperem doncs, que sigui el govern central, la Diputació, que pagui les coses. No, el pont del Ciego, la gent del poble, a través d'impostos amb el vi, ho van veure tan clar que tant carlins com monàrquics, tots, varen pagar un pont de pedra per travessar l'Ebre, no? Tot això, evidentment, va venir la guerra dels carlins i no se'ls hi va ocórrer res més que els carlins varen dinamitar el pont, no? Quan el Ciego era carlina, no? I llavors, cames ajudem els mateixos carlins que el havien dinamitat a pagar-lo per poder-lo tornar a construir. És a dir, com a pel·lícula funcionaria la mar de bé,
doncs sí,
i al final te'n donaries compte que dius, ostres, mira que en són de beneits aquesta gent, però és que ho traslades el dia d'avui dia i és que continuem amb les mateixes
amb les mateixes tonteries. Però bé. Molt bé, doncs escolta'm, l'inventor podríem dir Jean Pinot d'aquesta conservació del vi i el promotor, el marquès de Riscal, dos personatges que dels que avui hem parlat, bé, moltes coses hem parlat al llarg d'aquestes dues setmanes, i que nosaltres proposem des d'aquí, si algú ens escolta i vol fer una pel·lícula,
si algun... El tema pot ser realment...
El tema donaria.
Donaria de sí. Llavors aquí podríem començar-hi a barrejar les enveges. Un dels primers que va anar darrere de Marquès de Riscal va ser un que coneixem tots, Murrieta. Marquès de Murrieta
sí.
Va ser dels primers també que aquest era de l'altre cantó de riu, eh? Aquest Murrieta és de la zona de baix i també aquí doncs, va ser també dels primers doncs, que va fer el sistema doncs, de Bordeus, per entendre'ns, de fer el vi, doncs també el va fer ell.
Déu-n'hi-do. Miquel, res, que no tenim més temps. Tornem la pròxima setmana.
Vinga, a reveure.
Que vagi molt bé i gràcies per la pel·lícula. Eh?
Vinga.
Els millors moments sempre a la vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els Moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.